Notícies en xarxa. Edició vespre. No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Bona tarda a tothom. Tornem a estar aquí a la ràdio, al programa de Voltes al Dial. I avui tenim un nou programa, que entrevistarem a l'Enric Chavarría del Club Excursionista Sant Vicenç, perquè el Club de Lectura Prometeu ha fet una presentació d'una novel·la en col·laboració amb el Centre Excursionista. Per tant, tenim avui aquí a l'Enric Chavarría per parlar de l'obra i parlar d'aquesta sortida que farà. No? Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
Aquí gràcies per vindre.
I tant.
Farem una presentació d'un CD de jazz, d'un duo musical que té per nom Pieranuzzi Funesback Duo, i farem unes petites presentacions d'aquest mes d'octubre encara, d'unes petites novetats de l'escena infantil. Doncs, com dèiem, bona tarda, Enric. Avui portem, que feia temps, no?, que no et cridàvem, no, Enric?
A través de la ràdio. Sí, amb aquest programa concret.
Amb el Voltes al Dial.
Amb el Voltes al Dial, no.
Molt malament, ho fem això, no?
Bueno,
t'hem de cridar més.
No, fins a més mort.
Error nostre.
No. I ara...
Molt bé. Bueno, doncs avui faré una petita presentació, només una petita presentació, i jo crec que és millor que deixem a l'Enric que els expliqui la novel·la. I el títol original d'aquesta novel·la, que en català traduït està a La muntanya viva, el títol original és The Living Mountain, és l'escriptora escocesa Nan Shepherd, nascuda el 1893 i morta el 1981 a Aberdeen. Novel·lista, poetessa escocesa, modernista, que va escriure tres novel·les ambientades en comunitats petites del nord d'Escòcia. El paisatge i el clima escocès van jugar un paper molt important en les seves novel·les i van ser el centre temàtic de la seva obra poètica. Nan Shepherd era un excursionista entusiasta. Les seves novel·les tracten el xoc entre les demandes de la tradició i les exigències de la modernitat. Tant La muntanya viva com la poesia que va escriure expressen el seu amor pel paisatge muntanyen de les Gran Pianes, que és suposo una zona de...
Una
cadena de muntanyic. Molt bé, doncs, dit això, què tenim entre les mans aquesta vegada, Enric?
Doncs mira, quan la biblioteca, la Montse, ens van proposar cada any que fem una col·laboració amb la biblioteca, i el Club Excursionista amb la biblioteca, i me n'encarrego jo d'escollir un llibre, no? I aquest any vaig decidir aquest per diverses raons. Com sempre hi ha una raó o altra, no? L'altre que vam fer l'any passat era molt més filosòfic, i aquest és filosòfic però és molt descriptiu. Aquell era superficial però profund, amb el sentit d'aprofundir amb la part filosòfica, saps? Superficial en quant a temes de descripció. En canvi aquest és molt descriptiu, jo en diria exageradament descriptiu. Exageradament, amb el sentit de que constantment està descrivint tota l'estona les paraules, dona paraules a recorregut, al camí, a l'arbre, a la fulla, al núvol, al sol, al vent, la boira, constantment està descrivint això, no? I això té el seu mèrit a l'hora de descriure, evidentment, no? Esclar, la Nan Shepherd, esclar, quan va escriure aquell llibre ja tenia, va ser durant la Segona Guerra Mundial, ella va néixer el 1893 i la Segona Guerra Mundial es va acabar
el 45,
o sigui, ella el va escriure entre el 43 i el 45, bàsicament va escriure. De fet, les seves vivències ja van ser, són les vivències de tota la vida, no? Perquè ella va viure allà, i llavors quan el va escriure va ser precisament en aquesta època, no? I és clar, tal com deies tu amb la introducció que has fet, a la zona on ella vivia, que és a la zona de les Grampians, però concretament a la zona dels Cairnhorms, que són la zona de les muntanyes que ella tenia més a prop dins de tota la, gran, la zona dels... És com dir el Pirineu, però estic a la Vall d'Aran, o estic a la Cerdanya, o estic... Llavors, ella, a la zona dels Cairnhorms, era la zona que és una de les més agrestes, és la que està al... els Cairnhorms estan al nord-est, diguéssim, d'Escòcia, a dalt de tot, i és on va fer la seva vida. I la...
És el que diuen les Highlands, no?
Bueno, els Highlands són zones, però són la zona alta, però són planes, per dir-ho així. O sigui, són les terres altes, els Highlands, però no són zones gran muntanyoses. En canvi, els Cairnhorms, aquestes són zones de muntanya, són zones de muntanya. Sí, però
tu, tu que ets un gran excursionista, has estat allà.
No, tant de bo. Són llocs d'aquells que sempre estan pendents.
Ja. Bueno, quina
pena. Sí. I no, el que passa que és allò que sempre, no solament en el llibre, sinó sempre t'ho comentes de les zones que hi ha muntanyes i tot això, sempre hi tens cert atractiu per anar-ho, per llegir-ho. No són cims de molt grans, ni, però bueno, és una zona que és molt inhòspita, i llavors a nivell de duresa de la gent que hi viuen allà és una zona dura. Vull dir, no és viure com la Vall d'Aran, viure per la proximitat d'infraestructures en allà, ara sí, però a l'època aquella, que encara que fa anys, però tampoc no en fa tants, però bueno, no era una zona on hi hagués pistes d'esquí, que la millor aquí a la Molina ja en teníem, saps? En allà no. En allà era una zona molt feréstec, encara molt, molt rural, molt de tenir bestiar, de viure, clar, era molt, molt austera, molt austera. La gent que vivia allà, tant els pobles com les d'invasies, entre cometes, disseminades, era una vida molt de supervivència.
Una vida molt dura.
Una vida molt dura i de supervivència.
Sí. Estaven recordant ara que fa temps, vaig veure un programa a televisió, que era un senyor també ja, pues eso, un senyor gran, no? I parlava, feia un recorregut i deia ell que, clar, la Escòcia, que estava, clar, a una latitud molt elevada, més o menys anava com al costat de Dinamarca o miqueta més, no? Però que degut a la pluja, a tot això, no tenien el fred que tenien al nord d'Europa. Pues estar a la mateixa latitud, tenien una temperatura molt més suau, tenien un clima més dintre de tal...
En quant a temperatura?
Això
a temperatura
mateix.
Sí, però el que sí, tenen moltes pluges, això sí, això, molta boira, perquè hi ha molt de... O sigui, afecta molt. O sigui, com ve la corrent del Golf, que ve des del centre de Mèxic, que travessa des del Carib i travessa i ve cap aquí, esclar, Escòcia és gairebé el que es troba primer. Si mires el mapa d'Europa, i llavors els aires que venen, les corrents que venen tant marítimes com d'aire, és una zona que plou molt, però no és una temperatura tan extrema com els països nòrdics, no? Això és el teu. I sí. Doncs això és, bueno, parlant del temps del clima, és això. Per això, ja et dic, ella sempre ho descriu en aquest llibre com a duresa extrema, natura salvatge, i inclús les relacions de la gent amb la natura són molt... hi ha algun escrit d'algun passatge de... Perquè, de fet, no és que sigui una novel·la, no és novel·la, o sigui, no hi ha una trama, és diferent, són diferents èpoques i sensacions que ha anat marcant, no èpoques estiu-hivern, com es podria fer, no està desglossat així, sinó que parla, per exemple, de les fondalades, parla de l'aigua, parla de la vida, les plantes, parla dels sentits, l'ésser, o sigui, i llavors aquí descriu aquestes sensacions que les ha viscut a diferents èpoques de l'any, a l'estiu, a l'hivern, quan hi ha anat amb algú a caminar, o hi anava molt ella sola, i llavors a partir d'aquí les seves vivències les anava guardant i no es van editar fins al cap de molts anys, perquè ella les va escriure, les descrivia, però no la feia amb una voluntat de fer un llibre, ni molt menys. Ella escrivia les vivències que tenia.
Que tenia ella.
Sí. I esclar, el tema principal és que ella descriu la zona aquesta en tot, ja et dic, des dels rierols, els torrents, a l'estiu, a l'hivern, sempre fa molt, que suposo que deu ser així en realitat, no? El contrast de que tant de cop i volta pot fer un dia esplèndid i de cop i volta puja una boira Llavors també parla molta gent que s'ha perdut, no ara solament, sinó des de sempre. Ella havia sentit a dir que es perdia molta gent, i a l'època de la seva vida es perdia molta gent, perquè de cop i volta venia el que dèiem, el contrast entre l'ambient humit i tot això de la zona, per l'alçada, per la latitud on estava i tot, i venia l'aire calent, i es feien una quantitat constantment, hi havia molta boira, i de cop i volta. Llavors hi havia molta gent que es perdia quan no hi havia ni GPS i els mapes. A més, també és una zona que no hi ha uns punts de referència molt importants, tant a nivell geològic ni com a nivell de pobles. Saps? És una zona molt és de muntanyes, però no tens uns referents, diguéssim, de cims, tal,
que puguis guiar. Dir, estic aquí o estic allà.
Hi ha molta zona que és molt, o sigui, que és de prat, com si aquí fossin prats d'alta muntanya, no? Que no tens una referència, i ostres, el bosc aquell, l'altre, sí que hi ha boscos, però estan una mica a les latituds més baixes, que és on hi ha els torrents i tota la història dalt, és lo clàssic que es pot veure a Islàndia, Escòcia, com dius, lo de les Highlands, dels Highlands, que es veuen prats verds en turonets, saps, i rierols petits i tal, sense massa forestal. Doncs això és la zona aquesta del Skyhorn. Sí. I llavors, doncs, a part del tema descriptiu físic, de descriure zones, ja et dic, de rius, de rierols, de torrents, de pedres, de boires, de tot, ella explica les sensacions. Les sensacions d'ella respecte al riu, respecte a la boira, respecte a les pedres, respecte a les seves petjades d'animals. O sigui, que ho descriu tot, però és allò que et dic, de vegades és inclús excessiu, perquè ho està descrivint tot constantment. A la primera petjada que vaig fer vaig trobar el no sé què, i a la segona ja hi havia una altra petjada i un rierol que sortia, saps? O sigui, pom, totes les tones descriptiu així, no?
Jo perquè he entès que ella va viure tota la seva vida allà, no?
Sí, sí, però no tot, bueno, sí, però bàsicament tot el temps va sortir, va estar 2 anys, sembla que va estar fora, però bàsicament va fer tota la vida en allà. Sí, és allò que dius. Sí. I això, sí, i a més durant quan el va escriure va ser, bueno, durant la Segona Guerra Mundial, que suposo llavors era molt més difotós, perquè de fet és una persona que fins al punt ha sigut de la nostra època. Bueno, de la nostra època, esclar, es va morir el 81, vull dir que no era
contemporània
nostra, si vas a mirar, no? En canvi, és una persona que no ha fet gaires novel·les, ha fet 3 novel·les i aquest llibre i poca cosa més, no?
Sí.
I en aquest, la Núria Piques li va fer el pròleg, un pròleg per un petitó, i després qui li ha fet el pròleg?
El
Robert McFarlane. Sí, doncs aquest fa una introducció que no sé, bueno, que són una pila de pàgines d'introducció d'ell, no? I després el seu, el d'ella, de l'Anna Schaeffer, són tots els 10 punts, més ben dit, els 12 punts, no 10, 12 punts que fa incidència, no? O sigui, el té desglossat tot el llibre parlant, per exemple, parla de l'altiplà de les Highlands, però de la zona alta dels Skyhorns, després de les fondalades, després del grup, de la gent que viuen allà, aquests, els altres, parla de les persones, parla un capítol sencer del glaç i la neu. El glaç i la neu, a dalt, a baix, els torrents, la dificultat per caminar, quan anaven, inclús la gent que viuen allà, no?, per anar d'una casa a l'altra, quan feia les nevades aquestes, vull dir,
és estratificat, no?
Sí, i és
curiós,
està,
no?
Sí. I a més és un excursionista, però no amb la mentalitat esportiva com fem nosaltres. Yeah. Llavors, bueno, no, és que només ho fem així, no? Perquè si no estaríem parlant d'això, si només fos estrictament esportiu, no? Perquè ella bàsicament era, o sigui, el seu entorn era allò, i allò era, ho descrivia d'aquesta manera, era un excursionista, diguéssim, que ara se'n podria dir senderisme, amb afició a tot. Sí, a la natura, a la vegetació, a la flora, a la fauna, a la meteorologia, a tot, saps? Sí. Seria, era senderisme per dir-ho així, però amb tot, amb les vivències de la gent que trobava, si trobava caçadors, si trobava gent, i amb tot era el seu tipus d'excursionisme, no?
Flora, fauna, tot.
De tot, sí, perquè mires, per exemple, com parla de les plantes, bueno, comença a fer una descripció amb els noms en llet, els noms científics de la tira de plantes a diferents èpoques de l'any, que això que ja ha florit a l'avall però encara no ha florit més amunt per la diferència d'alçada, i bueno, i va fer...
És un estudi, que sí, un estudi de la zona,
sí,
no?
Per profans, estudi... per profans del tema.
Això, sí. No? Sí. Però això és un estudi, una descripció de tot, tot,
sí, sí,
de la flora,
sí, sí,
la fauna, potser de la mateixa... del terreny, de...
Sí, sí, i de la de la meteorologia,
dels rius,
rius, de tot, de tot, de tot, dels torrents ho descriu, sí, tot de tal manera que dius, val, és allò que dius, sí, sí, que si l'aigua, que si aquesta època, que per exemple parla del glaç i la neu, sí, perquè quan la crosta de glaç que es fa sobre el llac, tal, o sigui, ho descriu de tal manera que et dona una sensació, o sigui, ho estàs veient, ho descriu tant, o sigui, moltes coses es diuen superficialment, no hi penetres tant mentalment, no? Però ell ho descriu de tal manera que sembla ja que t'hi trobis, no?
Que t'hi trobis, no?
Sí, 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 sí.
Molt bé, molt bé. Jo, m'ha agradat la curiositat, no, del diari The Guardian, que és el millor llibre escrit mai sobre la natura i el paisatge a la Gran Bretanya.
Sí.
I l'Aurora Ballester,
que és la traductora,
això mateix, diu, una preciositat de llibre m'ha canviat la manera de pujar a la muntanya i de godir-ne.
No, i és allò que inclús la Núria Piques, ella mateixa també diu, segurament posaré més atenció a tots els detalls que molt sovint em passaven per alt i que en el llibre La muntanya viva es descriuen d'una manera acurada i brillant. Saps? O sigui, ella mateixa també diu, igual que la traductora, diu, sí, pujo amb una altra mentalitat, sí, i inclús la Núria Piques, no? Quan vaig a la muntanya...
Després de llegir...
Sí, sí, després de llegir aquest llibre, i va amb una mentalitat més oberta de que tot el que hi ha al seu entorn et crea les sensacions i les vivències, que realment no solament el tema esportiu de que faig esport i ja està,
sinó... vaig a fer una ruta o vaig a cremar quines calories, no,
hi ha més, tot això de les calories i tot això és molt nou,
és molt
recent.
Molt bé, doncs fareu la presentació el divendres 29 d'octubre,
correcte,
a les 7 de la tarda
a la biblioteca
de Sala Ansés Lunes,
sí,
i després feu això el diumenge 7 de novembre.
Farem una sortida.
Explica'ns què fareu allà.
A la sortida aquesta serà com, diguéssim, he volgut, es pot anar a moltíssims llocs, no? He agafat un tros, una zona de la Garrotxa en què hi haurà una mica de tot, o sigui, per plasmar una mica el llibre he volgut fer d'una zona, des de començar a la plana, de baix, a la plana de la Vall d'en Bas, un trosset més cap aquí de la Vall d'en Bas, i llavors pujar un tros una mica, no és que sigui extremadament dur ni molt menys, no? Però fa pujadeta. O sigui, perquè també palpem una mica la gent que potser no surt habitualment a la muntanya, que és una cosa assequible a tothom, vull dir, però en canvi tampoc no és un passeig de dir anem a passejar per la muntanya.
Sí, no.
Hi ha una mica d'àmbit una mica dur, de que s'ha de pujar i tal, com feia ella, no? Perquè les vivències, si tot és planer, la vivència de una mica per sobre la duresa de la muntanya, doncs que també la palpi, la palpem nosaltres, no?
Clar.
I després, quan ja estem gairebé a dalt, llavors sí que farem una zona plana, una zona plana amb boscos de faig, que ara tots ja estan tots amb les fulles gairebé caigudes, i si no ja estan tots grugosos i amb piles de fulles per tot arreu, i anem per un lloc que molta gent ja coneix, que es diu les Roques Encantades, que és una zona que hi ha unes roques i uns faigs que està declarat com a espai, bueno, està dintre de la zona volcànica de la Garrotxa com a espai interessant entre cometes, no?
Perquè és d'interès.
Sí, d'interès, perquè és tota una zona, es passa també pel Pla d'Armadans, que hi ha una masia, i llavors que tot és una fageda immensa, i quan arribes aquí a les Roques Encantades és tot unes roques, imagina't, unes boles de granit immenses que fan potser 3 metres, 4 metres d'alt, 5 metres, totes plenes de molsa, perquè està en una zona, saps,
humida,
i és una zona humida, i el contrast entre els arbres gairebé pelats, de que hi ha humitat de la molsa i totes les fulles a terra i les roques aquestes immenses, et dona una sensació que, imagina't, se'n diuen les Roques Encantades però des de fa molts anys, no? Vull dir, sempre és un lloc una mica místic, no? Perquè és curiós, no? I llavors des d'allà Llavors, i també a dins del recorregut es farà una sessió de mindfulness.
Sí, tinc aquí apuntat.
Sí.
Molt bé, no?
Vindrà una noia, la Ivana, que ens farà una sessió de mindfulness. No puc dir exactament què farà perquè és un tema que el porta ella.
Bueno,
el mindfulness és tot el tema de pensament filosòfic i de relació social, respiracions i moviments, etc. Que el farem allà, en aquella zona, i si no, al costat, depèn de... El seu diumenge també és un... No és com anar a la Costa Brava, però és un lloc que, vull dir, molt, el diumenge o un dia festiu, sí, sempre pot saber que segur que hi haurà gent que es mourà. Llavors ja buscarem un racó per poder fer l'activitat.
Bueno, potser
algú s'hi afegirà.
Això, agregats.
A veure què fem, no? també pot ser. I llavors des d'allà, quan acabem, anirem fins al santuari, que hi ha un santuari que queda dalt, una zona molt, molt bonica, el Santuari de la Salut, que des d'allà es veu tota la plana de la Garrotxa, la Vall d'en Bas, es veu gairebé fins a Olot, és una zona molt bonica. És un tipus com Montserrat en petit, molt petit, perquè hi ha hospedatge també, saps? Ja és restaurant, hotel i tal, i llavors dinarem allà, a fora o dintre, el que vulgui menjar al restaurant i el que se'l vulgui portar, doncs vull dir, cada ho farà. I llavors allà ens vindrà a buscar el microbús, perquè és clar, ens haurà deixat a Sant Feliu de Pallerols a baix de tot, i després ens vindrà a recollir a dalt, perquè fer tot el recorregut, si la gent tampoc no és gent de muntanya, així
tornar a baixar
tota la zona pel mateix lloc és llarg, i per l'altre de seguida són una hora i mitja o dues hores més, i llavors ja es faria llarg, i tampoc ja no cal per lo que nosaltres volem, no?
Clar. Home, jo crec que segur que serà un èxit, Enric, perquè, bueno, si l'ho has organitzat tu, segur, jo me'n recordo. Vaig anar una vegada amb tu allà, que van fer el Camí dels Matxos, no?
Sí.
I jo vaig a...
Et va agradar aquell tema, és una zona...
Mira que jo, caminar, pues tampoc és que camina, ja, no? Però
va ser... Aquella zona és molt...
Jo me'n recordo de la pujada, eh? La pujada va ser...
Vamos. Cap al Puigsacalm, mira, allò és... El Camí dels Matxos, deia...
Fos... acabava una masia que hi havia, una antiga masia que havia, que era una fonda.
Ah, no, sí.
Per allà,
allò era el camí ral que va de Vic a Olot. Sí, o sigui, no és el Camí dels Matxos, sinó que hi ha una zona... és que per allà hi ha un tros que se'n diu qui passaven els matxos, quan portaven abans les alforges, perquè era el camí ral de Vic a Olot, passava de la Garrotxa a Osona i passava per allà, allò era el camí de Pasc, abans que hi hagués algun túnel de Bracons, el coll de Bracons, i abans que existís tot això, era el camí que feien per abastar, menjar, que viures, i era aquest, que era una zona també molt verda, humida,
i com van arribar a dalt, després van fer una bona estona de
pla per dalt.
Pla per dalt, també, amb unes caigudes que venien, hi havia
unes cingleres allà, fins al santuari, no, el santuari, l'ermita de Sant Miquel de Castelló.
Això ja van baixar
Aquesta va ser una altra, és un tipus de cosa així de semblant amb aquesta, que també es puja per zones així, també es carena per dalt. Llavors el que passa que nosaltres ja acabem a dalt al Santuari de la Salut, que en el cas nostre sí que l'altra vegada aquí a Sant Miquel de Castelló vam tornar a baixar baix fins a Hostalets i tota la història.
Sí.
És una cosa que és assequible. Home, sempre requereix una mica d'esforç, perquè és clar, si vas a la muntanya, poc o molt d'esforç l'has de fer, no?
Clar.
A més, si volem palpar una mica les vivències de la Nan Schaefer, doncs també ho hem de fer.
Perquè per anar a caminar al riu sempre estem a temps.
Clar. I si volem explicar-ho, la Nan Schaefer no anava a caminar al riu, anava cap a les muntanyes.
Se perdia per allà. Molt bé, doncs, Enric, moltes gràcies per vindre.
Molt bé, ja ho sabeu.
I espero, bueno, segur que anirà molt bé.
Esperem que sí.
El dia 29, com el 7.
Com el 7, esperem que sí.
Sí. Yeah. I te tornarem a portar, no esperem tant de temps, eh?
Ja ho sabeu.
Val?
Perfecte.
Moltes gràcies, Enric.
De res,
bona tarda. Bona tarda.
Estàs escoltant Voltes al Dial.
Doncs, després d'aquesta entrevista amb l'Enric Chavarría del Club Excursionista, passem a fer la presentació d'una novetat musical del duo
per anunci Phones Back to O, titulat The Royal You. És un treball de jazz. És un treball que està dedicat, és un tribut a Bill Evans, i significa, bueno, pues una sessió d'estudi que va reunir el virtuosista pianista Pierannucci amb el bassista danès Von Spike per la segona de les seves empreses conjuntes, reproduint les diverses delícies de la seva actuació en directe al Blue Waltz. A la nota de peu de pàgina, el pianista reflexiona sobre la influència transformadora que la música de Evans va tenir sobre les seves fonts fonamentals d'inspiració de hard bop, citant la seva audició del disc guanyador del Premi Grammy del 1981, I Will Say Goodbye, com a moment de partida. En una línia similar, Von Spike fa referència a l'obra del baixista d'Evans, Scott LaFaro, l'acompanyament melòdic del qual va redefinir el paper del baixista al jazz de petit grup i l'esperit del qual es reencarna en el diàleg que s'escolta en aquest disc. Tot i que l'ethos d'estètica Evans impregna aquesta interpretació, la majoria de les peces interpretades són originals i reflecteixen l'exposició del músic a una gamma encara més àmplia d'influències estretes tant de l'escena jazzística internacional com dels modes clàssics que serveixen per fer